El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de França, Emmanuel Macron, signen a Barcelona el nou tractat d'amistat entre els dos països, mentre que l'independentisme ho aprofita per fer-se sentir, surt al carrer i reivindica que el procés no s'ha acabat. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Reunió aquest matí a Barcelona entre Sánchez i Macron al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Allà els dos presidents han signat el que es coneix com a Tractat de Barcelona, un acord d'amistat entre els dos països que potenciï les relacions diplomàtiques entre els dos països al màxim nivell, similar al tractat que França ja té de fa anys amb Alemanya. Pere Juventí, Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Una cimera on, per cert, hi ha assistit el president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb un paper, això sí, més que discret.
El president català ha participat només de la rebuda institucional on ha pogut parlar amb Sánchez i Macron, a qui Aragonès li ha agraït les bones relacions que mantenen i li ha traslladat la voluntat de Catalunya de ser un soci europeu.
Després d'aquesta trobada, el president de la Generalitat ha marxat cap al Palau i des d'allà ha llançat aquest missatge.
On totes les posicions es puguin defensar, també la independència de Catalunya, que compti amb l'acompanyament i reconeixement de la comunitat internacional i que ofereixi a la ciutadania de Catalunya la capacitat real de decisió.
Aquest, ha dit, és el missatge que li ha traslladat al president Macron. Pere Aragonès també ha deixat clar que ni el procés ni la lluita per la independència ha acabat perquè les autoritats de l'Estat no donen una resposta democràtica.
El president de la Generalitat ha subratllat que la millor solució és un referèndum reconegut per totes les parts.
I mentrestant, l'independentisme ha aprofitat que el focus mediàtic estava centrat en aquesta cimera per tornar a sortir al carrer a defensar que el procés no ha mort.
L'independentisme torna a sortir per demostrar que és fort, que el conflicte polític és viu i que no s'ha resolt de manera democràtica.
El que li volem dir en el Pedro Sánchez i també en el Macron és que Catalunya és una nació que vol decidir el seu propi futur.
Són els presidents d'Òmnium Cultural Xavi Antich i de l'Assemblea Nacional Catalana Dolors Feliu que han convocat aquesta protesta als voltants de la Font de Montjuïc, uns metres més enllà d'on tenia lloc aquesta cimera hispano-francesa.
Una protesta a la que s'hi han afegit Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i la CUP, que han volgut llançar el mateix missatge al govern espanyol. Aquesta era la primera vegada que es manifestaven tots plegats després de fer-ho dividits la passada diada de l'11 de setembre. La protesta ha acabat, però, escridassant Oriol Junqueras.
Després de la protesta, els manifestants s'han desplaçat fins a la plaça Sant Jaume, on hi són ara mateix, després d'aturar-se força estona davant del consolat francès.
I quan han volgut seguir per Via Laietana, s'han trobat amb els Mossos d'Esquadra bloquejant el pas i ha sigut aquí quan hi ha hagut càrregues policials amb cops de porra contra els manifestants.
I anirem en directe amb la Sílvia Muñoz, que durant tot el matí ha seguit aquestes mobilitzacions. D'altra banda, pel que fa als esports, el Barça ja és a Ceuta, on aquesta nit jugarà contra l'equip local als vuitens de final de la Copa del Rei. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Els de Xavi arriben al partit amb la moral ben alta després de proclamar-se campions de la Supercopa, però també amb la pressió de continuar donant una bona imatge a la seva afició.
I avui un altre superclàssic. El femení del Barça i el del Real Madrid jugaran a Mèrida la semifinal de la Supercopa.
El Barça hi va amb ganes de revalidar el títol i el Madrid amb la fam de fer història. El partit començarà a 6:45 de la tarda.
I en la plana cultural aquest divendres arriba als cinemes la pel·lícula catalana El fred que crema.
Què passa, Antoni? Qui és aquesta gent? No es poden quedar aquí tant de temps.
Només un parell de dies.
Què hauries que fes? Estessis abandonats al mig de la muntanya.
El film, que se situa a l'Andorra del 1943, el protagonitzen els actors Greta Fernández i Roger Casamajor. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta setmana a la gran pantalla també s'estrena Babylon, una pel·lícula que reflecteix la transició del cinema mut al sonor. A les plataformes arriba el show d'Elon Musk, que explica la trajectòria d'un dels homes més rics del món. Repassarem les principals novetats a la secció de cultura.
Un informatiu carregat avui. Tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, però, fem com sempre una mirada al cel per saber quin temps ens espera per a les properes hores. Una informació del temps que ens aprova com cada tarda en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Bona tarda, fred i vent, protagonistes avui arreu de Catalunya. Aquesta tarda, ratxes que encara es reforçaran i que poden arribar a sobrepassar els 100 km per hora, especialment a la meitat sud de Catalunya i també a les parts més altes del Pirineu, també Catalunya interior. Unes ventades que venen acompanyades de fred, perquè avui les temperatures màximes amb prou feines arribaran als 10-11 graus, les més altes, i molts punts de Catalunya es quedaran per sota d'aquest valor. I atenció a la neu, que ha de continuar caient al vessant nord del Pirineu aquesta tarda per damunt de qualsevol cota, però aquesta tarda esperem ruixats a la meitat oest de Catalunya, també Catalunya interior, amb una cota de neu d'uns 800 metres, puntualment de cara al vespre arribant fins als 500 metres tan sols. Per tant, veurem neu a llocs on neva poc al llarg de l'hivern. Per altra banda, demà, doncs, la tramuntana que bufarà la Costa Brava, el mestral bufarà al sud del país. Demà hi ha moltes més clarianes, més estones de sol al matí, però més núvols de cara a la tarda. Al matí encara nevades al vessant nord del Pirineu i no descartem que de cara a la tarda pugui rebocar algun ruixat a la costa central. Demà les temperatures seran tan baixes com les que tenim avui i es mantindran així de baixes durant tot el que resta de setmana.
Finalitzada a Barcelona la cimera hispano-francesa entre els presidents Pedro Sánchez i Emmanuel Macron. Durant gairebé 3 hores els dos mandataris europeus s'han reunit al Museu Nacional d'Art de Catalunya. En aquests moments els dos presidents estan a l'espera de comparèixer al Palau Nacional, que és on hi ha aquest museu, i anem en directe. Allà hi tenim a la Judit Casellas. Judit, bona tarda. Com ha anat aquesta reunió?
Hola, bona tarda, Xavi. Doncs mira, si estem pendents que compareguin aquí, a la roda de premsa, tant Sánchez com Macron, a la sala principal del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Primer ha de parlar el president espanyol i just després el francès amb traducció simultània. Hi ha preparats dos faristols, el de la dreta per al president espanyol i el de l'esquerra per al president francès. A banda i banda dels faristols ondeix a les banderes espanyola, francesa i europea, i entre els dos faristols, just al mural del darrere, hi ha lletres majúscules al nom dels dos països. França dalt i Espanya baix, amb unes lletres al mig que posa Cumbre Barcelona i la data d'avui.
Abans, en aquesta reunió sobre aquest tractat de Barcelona, Judit, digues, explica'ns què és aquest tractat.
Doncs mira, justament ara els dos presidents el que estan fent és firmar aquest nou tractat d'amistat i cooperació que servirà per millorar les relacions bilaterals i que es coneixerà com a Tractat de Barcelona, i bàsicament servirà per situar les relacions entre els dos països al mateix nivell que les que actualment Espanya té amb Portugal. De fet, França és el primer client de les exportacions espanyoles i el tercer proveïdor, i per això des de la Moncloa insisteixen en la necessitat d'actualitzar les relacions i de situar-les al màxim nivell. A l'agenda del dia, a part d'aquest tema, de parlar de les exportacions, també hi ha inclòs les interconnexions ferroviàries, el bloqueig també del corredor mediterrani i que Renfe pugui operar en territori francès amb els trens d'alta velocitat. També hi ha com a tema important del dia la reforma del mercat elèctric, i en canvi no està previst que hi hagi avenços amb el Barmar, que és aquest corredor d'hidrogen verd entre Barcelona i Marsella, que ben probablement s'acabaran fent entre les dues ciutats.
Molt bé, Judit, mentre estem pendents que compareguin els dos presidents, aquest és el resum de què han tractat tant president Sánchez com Emmanuel Macron. Judit, si et sembla, quan estiguin a punt els dos presidents, els escoltarem en directe, ens demanes pas i tornem a connectar amb el Museu Nacional d'Art de Catalunya.
I tant, fins ara, Xavi.
Mentrestant, l'altra fotografia política que deixa el dia d'avui és la de Pere Aragonès i Pedro Sánchez saludant-se amb una encaixada de mans i mantenint una conversa aproximadament d'uns 40 segons. Aragonès li ha traslladat que el procés independentista no s'ha acabat i la necessitat que a la cimera s'hi abordin les 11 propostes que va demanar la Generalitat, entre elles l'oficialitat del català o la millora, Pere, de les connexions ferroviàries amb Perpinyà.
Sí, just després de mantenir aquest contacte, els dos presidents han rebut Emmanuel Macron, amb qui Aragonès també hi ha parlat per agrair-li les bones relacions que mantenen i la necessitat de ser socis europeus. Ara bé, just després d'aquest contacte, Aragonès ha marxat i no s'ha quedat durant la cerimònia amb honors militars i himnes, com sí que ha fet l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que també ha participat en aquesta rebuda institucional, com també en aquesta part més de cerimònia, seguint el protocol.
Després d'aquesta rebuda institucional, Aragonès ha marxat cap al Palau de la Generalitat. Des d'allà ha deixat clar que ni el procés ni la lluita per la independència ha acabat, perquè les autoritats de l'Estat no donen una resposta democràtica. Aragonès ha subratllat que la millor solució passa per un referèndum reconegut per totes les parts.
Construint conjuntament una resposta democràtica que sigui al màxim d'inclusiva, on totes les parts, on totes les posicions es puguin defensar, també la independència de Catalunya, que compti amb l'acompanyament i reconeixement de la comunitat internacional i que ofereixi a la ciutadania de Catalunya la capacitat real de decisió.
Aragonès també ha traslladat la seva vocació europeista al president francès i la voluntat de Catalunya de participar en la construcció de la Unió Europea i de fer-ho en plenitud.
D'altra banda, sobre les xiulades d'insults que ha rebut el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, a la manifestació d'aquest matí, el president de la Generalitat ha dit que no es vol centrar en expressions que diu són minoritàries d'alguns dels participants.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Cara d'aquesta cimera s'ha viscut al carrer, concretament als voltants de la Font de Montjuïc de Barcelona, on milers d'independentistes convocats per les entitats s'hi han manifestat des de primera hora del matí. Hi han assistit 30.000 persones, segons els organitzadors, 6.500 a parer de la Guàrdia Urbana. Els independentistes han protestat, segons han dit, per demostrar al govern espanyol i al president Pedro Sánchez que el procés d'independència no s'ha acabat. La protesta amb aquesta forta xiulada quan arribaven els presidents ha estat impulsada pel sector sobiranista liderat per les entitats Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana. Durant tot el matí, seguint la manifestació, hi hem tingut a la Sílvia Muñoz, d'una protesta, Sílvia, que s'ha traslladat ara a la plaça de Sant Jaume. Quin és l'ambient a hores d'ara, Sílvia?
Bona tarda. Hi ha un ampli dispositiu policial a la plaça de Sant Jaume de Barcelona després que milers de manifestants independentistes provinents de la protesta del matí s'hagin desplaçat fins aquí per protestar sobretot contra el govern català i també contra la cimera hispano-francesa. Ho han fet amb xiulets i crits d'independència o Puigdemont, president, alçant també banderes independentistes. Han tallat el trànsit per la Gran Via de Barcelona i s'han aturat davant el consolat francès. Quan han volgut seguir cap a la plaça Urquinaona per baixar per Via Laietana, s'han trobat amb els Mossos d'Esquadra bloquejant el pas. Ha sigut aquí quan hi ha hagut càrregues policials amb cops de porra contra els manifestants que han intentat trencar el cordó de seguretat. Els assistents, convocats per l'ANC, Òmnium i el Consell per la República, s'han sumat a la mobilització dels CDRs de Catalunya després de la concentració d'aquest matí a la Pont Màgica de Montjuïc, davant el manac contra la trobada entre Pedro Sánchez i Emmanuel Macron. Allà els manifestants han criticat que el govern espanyol doni per fet que el procés català s'hagi acabat. Són en Josep Lapila i en Jaume en declaracions a Ràdio Estel.
No només el procés no s'ha acabat, sinó que ens sembla que el 2023 significarà una represa del procés i que segurament l'acte d'avui serà un dels punts d'inflexió perquè entrem en un nou cicle reivindicatiu i combatiu.
Nosaltres som el procés. Acabarem quan vulguem i ens sembli bé, no quan ho diguin ells. O sigui que aquesta és la raó d'estar aquí.
Home, he vingut perquè, evidentment, el procés d'independència no s'ha acabat ni molt menys i, per tant, som aquí més enllà de protestar per la cimera franco-espanyola de dos estats que reprimeixen la nació catalana, la seva llengua, cultura. També hi som per demostrar que això no s'ha acabat.
La protesta ha estat encapçalada per tres pancartes, una amb el lema 1 d'octubre, ni oblit ni perdó, ni França ni Espanya, països catalans, i fins la independència lluitarem.
Gràcies, Sílvia. Una manifestació on per primera vegada, com dèiem a la portada, s'ha pogut veure la imatge dels tres partits independentistes del Parlament, Esquerra, Junts i la CUP, manifestant-se plegats. Una imatge que no es veia, per exemple, que no es va veure, per exemple, en l'última diada de Catalunya.
Els republicans s'han manifestat, tot i que el president aragonès assistia al protocol de rebuda de Macron. El màxim representant del partit, Oriol Junqueras, ha llançat un missatge al govern espanyol dient que el procés no s'ha acabat i ha defensat la necessitat de fer a la cimera i a la manifestació al mateix temps.
Som conscients que queda camí per fer, som conscients que fem aquest camí, que el fem al costat de la comunitat internacional i que el fem al costat de la societat catalana, i el seguirem fent avui, aquí, al carrer, davant de les fonts de Montjuïc i també dins de la cimera. perquè, en definitiva, sempre aprofitem totes les oportunitats, sempre a tot arreu, per reivindicar els drets democràtics i per reivindicar, entre d'altres, el dret democràtic a que el poble de Catalunya decideixi el seu futur.
Un Oriol Junqueras, per cert, que ha marxat abans d'hora d'aquesta manifestació, escridassats per alguns manifestants independentistes. Com dèiem abans, Aragonès més tard ha volgut treure a ferro aquesta escridassada i ha dit que són expressions minoritàries que no representen el conjunt de l'independentisme.
I tornant a la manifestació, des de Junts per Catalunya, la seva presidenta, Laura Borràs, ha criticat que aquesta reunió hispano-francesa es faci precisament a la capital catalana.
No volem desjudicialització, no volem humiliacions públiques, volem i treballem per la independència. Per això avui som aquí i no ens conformem amb que Barcelona, la capital de Catalunya, sigui un complement circumstancial de lloc del president espanyol que decideix celebrar cimeres per demostrar al món que el procés s'ha acabat. El procés d'independència de Catalunya s'acabarà quan Catalunya sigui un estat independent i no quan ho decideixi Pedro Sánchez.
I de la seva banda, des de la CUP, el diputat Carles Riera, al capdavant, ha lamentat el paper del govern català en aquesta cimera i a la taula de diàleg amb el govern de Pedro Sánchez.
Si aquesta cimera de Sánchez i Macron avui se celebra a Barcelona, és perquè Pere Aragonès i el seu govern li han posat una pista d'aterratge amb la taula de diàleg que, pel que sí que ha servit, no ha estat per l'autodeterminació o l'amnistia, sinó per facilitar una desactivació del conflicte que li permet avui a Pedro Sánchez estar a Barcelona amb Macron. Per tant, la nostra responsabilitat és demostrar que el conflicte segueix viu.
Una manifestació impulsada per les dues principals entitats sobiranistes del país, Òmnium Cultural i l'Assemblea.
Des d'Òmnium Cultural, el seu president Xavier Antic ha reivindicat la protesta com una demostració que no hi ha normalitat democràtica per Antic, el procés continua viu.
L'estat espanyol ha renunciat a abordar democràticament la solució del conflicte polític i per això està aïllat del dret internacional. Però nosaltres no hi renunciem. L'independentisme torna a sortir per demostrar que és fort, que el conflicte polític és viu i que no s'ha resolt de manera democràtica.
De la seva banda, la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Dolors Feliu, ha insistit que Catalunya vol decidir el seu futur i també totes les polítiques que s'estan abordant en aquesta cimera hispano-francesa.
El que li volem dir en el Pedro Sánchez i també en el Macron és que Catalunya és una nació sencera, que vol decidir el seu propi futur i les seves pròpies polítiques i vol prendre les seves pròpies decisions.
Les protestes d'avui també han afectat a la mobilitat en diferents punts de Catalunya. Un grup de manifestants, per exemple, ha tallat l'AP7 durant 20 minuts a l'alçada de Llinars del Vallès en sentit Girona i han cremat pneumàtics.
És el segon tall que ha afectat aquesta via. Després que cap a les 9 del matí mig centenar de persones també hagin tallat aquesta via a l'altura de la Roca del Vallès. La via, a hores d'ara, ja està reoberta.
En contra de les declaracions que escoltàvem ara dels líders d'Òmnium i l'ANC i en la mateixa línia que el govern espanyol les darreres setmanes, qui creu que el procés sí que s'ha acabat és l'eurodiputat socialista Javi López, que avui ha passat pels micròfons de Ràdio Estel.
L'eurodiputat ha reiterat diverses vegades que el procés fa temps que es va acabar, però ha afegit que els resultats electorals demostren que Catalunya continua havent-hi independentistes.
Xoc institucional, la unilateralitat, hi ha una coalició conformada per els governs que hi donaven suport, Junts per Catalunya com Esquerra Republicana. Totes aquestes elements de l'equació s'han acabat, em sembla una evidència. I el clima també polític i social a Catalunya ha canviat. Això no vol dir que no n'hi hagi independentistes a Catalunya, només cal veure els resultats.
L'eurodiputat socialista també ha afegit que no entén que es faci una protesta com la d'avui, quan Barcelona sempre havia reclamat més protagonisme en l'àmbit internacional.
Estel migdia.
Deixem de banda per uns moments aquesta cimera i tornarem quan hagin de comparèixer i els escoltarem en directe els presidents Pedro Sánchez i Emmanuel Macron. Mentrestant, un home fereix a la seva exparella enmig del carrer, ha passat a Cornellà de Llobregat.
El 16 han passat aquest dimecres a les 4 de la tarda a l'avinguda Salvador Allenda, al barri de la Gavarra. Després de ferir la dona, l'agressor es va autolesionar. L'home va ser arrestat i la víctima va ser traslladada a un centre hospitalari on està fora de perill. L'Ajuntament de Cornellà ha activat el protocol municipal contra la violència masclista per protegir i acompanyar la víctima i la seva família i ha denunciat que es personarà com a acusació particular en el cas.
Segons les estadístiques, una de cada tres dones que pateix violència de gènere té mascota i dos de cada tres retarda la sortida del domicili que comparteix amb l'agressor perquè no troba un allotjament alternatiu. A més, les dones que decideixen anar en pisos d'acollida sovint es troben que molts d'aquests domicilis no accepten animals de companyia. Durant la pandèmia, la Direcció General de Drets dels Animals i l'Observatori de la Violència cap als Animals va decidir crear el projecte Biopet per atendre aquestes necessitats. En aquest reportatge, la Júlia Julve ens explica com funciona.
Biopet és una iniciativa a escala nacional que compta amb més de 800 cases d'acollida que ofereixen servei a tot l'estat. Un dels últims municipis catalans a afegir-se a la xarxa és Cornellà del Llobregat. La tinenta d'alcalde de Polítiques Socials, Igualtat i Salut, Joana Piñero, explica per què s'hi han sumat.
El compromís que hem adquirit des de l'Ajuntament és de tenir almenys dues places per disponibles per animals de companyia, per mascotes, de dones víctimes de violència de gènere. Perquè, com sabem, cada cop es parla més de que molt sovint els maltractadors no només agredeixen a la dona pues, directament, sinó que moltes vegades també ho fan a través dels fills o filles, o amb la violència vicària, però també amb el cas d'animals de companyia, de mascotes.
Arreu del territori també hi ha associacions que col·laboren amb el programa. És el cas d'Invia, que treballa en la prevenció i erradicació de desigualtats que generen la violència i discriminació i que fa anys que col·labora amb Biopet. Ho explica Irene Andrés, directora de Projecte, Innovació i Recerca de l'associació Invia.
Coneixem a Biopet des de fa molts anys perquè habitualment no ens arriben demandes de dones que vinguin acompanyades amb animals, perquè normalment treballem a partir de les derivacions que ens fan serveis socials d'atenció primària i especialitzada. I ja venen soles, com si diguéssim, no? Però sí que és veritat que en els casos d'alguna ex-resident, doncs que malauradament doncs, pot tornar a tenir situacions, conseqüències d'una relació de violència, vam contactar amb ells per poder donar acollida al gosset mentre nosaltres donàvem acollida a la dona.
A banda de centres d'acollida o també residències, la regidora de Cornellà, Joana Piñero, fa una crida a la ciutadania perquè de manera voluntària s'afegeixin al projecte per tal de fer acollides temporals d'animals.
Que també puguin adherir-se les persones particulars. Aquesta xarxa del Biopet inclou també llars d'acollida, però també llars d'acollida particulars, de famílies que estiguin disposats a, mentrestant, a poder acollir amb un animal que es troba en aquesta situació.
Biopet i les entitats adherides remarquen la importància que tenen els animals per les dones que estan sent maltractades, com explica Irene Andrés.
No hem d'oblidar doncs, que es estableixen relacions amb els animals que tenen, que són relacions d'afecte i de suport a nivell emocional. Fugir de casa teva per una situació de violència i, a més, haver de desprendre't dels teus recursos emocionals és una barbaritat. Que penso que és molt necessari doncs, això, que hi hagi estratègies i recursos a nivell de les administracions i de la societat també, no? I que pugui entendre aquestes situacions.
El programa recorda que la informació que s'ofereix a les víctimes sobre les mascotes sempre serà a través de Biopet amb l'objectiu de mantenir l'anonimat i la seguretat de la casa d'acollida, la víctima i la mateixa mascota.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Més coses. Si ahir va haver una petita treva, avui sembla que el fort vent hi torna. Per això Protecció Civil ha tornat a activar l'alerta del Pla Vencat arran de les previsions del Meteocat que avisen del perill al o molt alt per vent durant les últimes hores d'avui i les primeres també de demà.
Avui les ventades no seran tan fortes com les de dimarts a l'àrea metropolitana de Barcelona, però el vent pot arribar a ser fins i tot més fort que ara fa dos dies a les comarques del Penedès, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Mentrestant, la baixada de temperatures encara durarà uns dies més i això farà créixer els gruixos de neu al Pirineu. La neu també arribarà fins a cotes baixes, però aquestes emblanquinades no seran tan abundants i generals com les de dimarts.
A hores d'ara, la neu també complica la circulació pel Pirineu i ha tallades una quinzena de carreteres afectades per la neu, el gel i aquest vent. Pel que fa a l'ús de cadenes, són obligatòries a la BB-4031 entre Castellà de Nuc i Toses i per accedir al Pla de Beret i també per passar pel port de la Bonaigua. En clau judicial, la jutge catalana Laura Díez, que actualment forma part del Tribunal Constitucional, no participarà en la deliberació del recurs que es va presentar en contra del decret aprovat per la Generalitat que elimina els percentatges d'idioma a l'escola catalana.
Així ho ha comunicat ella mateixa al nou president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido. La mesura haurà de formalitzar-se legalment i després haurà de ser aprovada pel mateix ple.
Paral·lelament, el president del Tribunal Constitucional l'ha encarregat l'elaboració d'un pla de xoc per agilitzar la tramitació dels recursos d'empara que té sobre la taula. Per aquesta posada al dia, s'ha acordat la contractació de 8 lletrats col·laboradors. I atenció a això, Facua ha alertat que els espanyols paguem cada any gairebé 1.000 milions d'euros de més a les elèctriques per no tenir ben ajustada la potència contractada.
En un comunicat, l'entitat de consumidors explica que 7 de cada 10 cases paguen més quilowatts dels que necessiten. Per això demanen als ministeris per a la transició ecològica i de consum campanyes institucionals que fomentin el coneixement d'aquest concepte de la factura i com saber i saber també quina és la potència més adequada per cada família. D'altra banda, exigeixen també que el canvi de potència sigui gratuït de manera permanent, ja que el fet que tingui un cost és un element dissuasiu per als que valoren la possibilitat de reduir-la.
La Policia Nacional ha detingut a Barcelona i Madrid a dos fugitius albanesos que lideraven una organització criminal dedicada al tràfic de drogues i que havien fugit del seu país en ser acusats de tinença d'armes i explosius i blanqueig de capital. El passat novembre es va informar de la seva presència a l'Estat i tenien ordres de cerca i captura internacional.
A un dels detinguts se'l relaciona amb la troballa de diversos explosius, 5 armes de foc automàtiques i més de 80.000 euros en efectius. Al segon detingut se li havien intervingut 5 rifles i altres armes i explosius, a més de 90.000 euros al seu domicili d'Albània. Els dos vivien a Barcelona, però el segon el van detenir quan era a Madrid en un operatiu especial, ja que se'l considerava un criminal molt perillós. A Espanya estaven també relacionats amb diverses activitats il·legals com ara el tràfic de drogues i falsedat documental.
D'altra banda, un home ha acceptat 18 anys de presó per abusar sexualment de la seva fillastra, que era menor d'edat al llarg de 5 anys, i gravar-ho en vídeo.
La fiscalia li demanava 24 anys de presó per un delicte continuat de violació i un delicte d'elaboració de pornografia infantil. Segons ha reconegut el mateix processat a l'Audiència de Girona, els abusos van començar el 2016 quan la menor tenia 8 anys. Es van descobrir el 2021 quan, per error, l'acusat va enviar un vídeo als familiars de la menor on apareixia la víctima mentre l'obligava a fer-li una fel·lació. Al final del judici, l'home, que està en presó preventiva, ha demanat perdó i ha assegurat que n'està completament penedit i que està pagant pel que va fer.
Estel migdia, amb Xavi Toscano. Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits. Ahí vamos.
Tenim una emissora exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel.
Entra a la nostra app a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Quarts de 3 de la tarda, mentre seguim pendents d'aquesta compareixença dels presidents francès Emmanuel Macron i el president espanyol Pedro Sánchez, que oferirem en directe aquí a l'Estel Migdia. Fem una ullada a la informació local i comarcal d'aquest dijous. Comencem a Linyola, al Pla d'Urgell, on l'Ajuntament s'oposa a la construcció d'una planta de biogàs al costat del poble perquè consideren que la seva ubicació és inviable per la proximitat que té amb el nucli urbà, Pere.
L'alcalde d'aquesta localitat, Àlex Masses, ha explicat que el projecte planteja construir una planta de 400 metres del municipi incomplint la distància mínima de 750 metres.
A Linyola, en aquesta ubicació, d'aquestes característiques, no té cabuda. De fet, no té cabuda, i això ho hem dit també a l'empresa, ni a 500 metres ni a 50 quilòmetres. Perquè ja no per una qüestió de distància, sinó per una qüestió d'impacte ambiental negatiu i també social. S'ha de corregir això sí o sí i s'ha de dimensionar raonadament.
Massa es considera que la planta de biogàs pot causar greus conseqüències ambientals i socials i podria convertir Linyola en un pol d'atracció de residus d'arreu del país.
I a Tarragona, l'antic edifici de l'Ajuntament s'ha convertit avui en nou centre cultural per promoure l'art dels ciutadans.
Així ho ha anunciat la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Inés Soler, tot precisant que l'equipament també mantindrà els usos culturals dels darrers anys, com són el foment de les lletres o l'acollida d'activitats culturals. Aquest nou impuls de l'equipament permetrà promoure la pràctica artística a través de la cessió d'espais i materials, així com també l'impuls d'activitats formatives.
Ingressa a presó un home de 30 anys detingut per agredir sexualment una dona al camí de Ronda de Llançà. La víctima va aconseguir destapar-se la boca i cridar i va ser aleshores quan un veí la va poder socórrer.
Els fets van passar diumenge a primera hora del matí a la zona de la Farella. La víctima estava passejant per la zona quan es va creuar amb l'agressor i en aquell moment simulava que estava parant per telèfon. Després de sobrepassar-lo, l'home la va agafar per l'esquena, li va tapar la boca, la va llançar a terra i se li va posar sobre i li va tocar els pits quan el veí que la va socórrer va arribar va poder deslligar a la dona i l'agressor va marxar corrents, però va ser detingut pels Mossos després.
I a Balaguer, els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de la mort d'una dona a qui el seu marit ha trobat amb un ganivet clavat a l'estómac.
L'home ha explicat a la policia que quan s'ha despertat ha vist la dona sobre el llit amb un ganivet clavat a l'estómac i ha assegurat que algun dia ella li havia expressat la seva intenció de treure's la vida clavant-se precisament un ganivet. De moment, no hi ha cap detingut i caldrà esperar el resultat de l'autòpsia per saber si ha mort per les causes de la mort.
I a Torelló... A Torelló, un conductor begut xoca amb 4 vehicles estacionats i acaba detingut.
Es tracta d'un home de 46 anys i veí de Sant Vicenç de Torelló que va conduir una estona en sentit contrari pels carrers del municipi. El conductor quadruplicava la taxa d'alcohol i també va donar positiu en drogues. La policia l'ha denunciat judicialment i també administrativament perquè es van intervenir substàncies il·legals.
I acabem aquest recorregut a Sant Boi de Llobregat per explicar-vos que la Fira de la Puríssima ha tingut un impacte econòmic de 10,1 milions d'euros. Són dades d'una enquesta elaborada per l'Ajuntament durant els dies que va durar la fira, que es va fer entre el 6 i el 8 de desembre.
I això vol dir que, de mitjana, cada visitant es va gastar 51 euros en aquesta fira. En total, fins a 200.000 persones van passar per aquesta mostra, la meitat de les quals eren de fora del municipi.
2:33 als esports. El Barça ja és a Ceuta, on aquesta nit a les 8 del vespre s'enfrontarà contra l'equip local dels vuitens de final de la Copa del Rei, Anna.
Sí, el Barça ha sortit de l'aeroport del Prat a 9:45 del matí en direcció a Màlaga i un cop allí han agafat 3 helicòpters. Els de Xavi arriben al partit amb la moral ben alta després de proclamar-se campions de la Supercopa, però amb ganes de millorar la seva imatge a la competició després de passar pels pèls els vuitens de final a la pròrroga contra l'Intercity. Els qui no han pujat a l'avió han estat Ronald Araujo i Frenkie de Jong, que descansen. Memphis Depay, en canvi, sí que ha agafat un avió, però un que anava en direcció a la capital espanyola per convertir-se en jugador de l'Atlètic de Madrid. L'acord entre tots dos equips estaria tancat per un traspàs de 3 milions d'euros fixos, més un de variable. En un any i mig, Memphis Depay ha jugat un total de 42 partits amb el Barça, marcant 14 gols i repartint 2 assistències. De moment, no s'espera que el Barça reforci la plantilla amb utilitzar l'espai salarial que deixa per fer-li fitxa de primer equip a Gavi, Ronald Araujo, Iñaki Peña i Valde. Tornant a la Copa, a les 8, com us dèiem, jugarà el Barça i a les 9 ho farà el Madrid contra el Villarreal, l'estadi de la Ceràmica, amb el desig de marxar amb un bitllet que els porti als quarts de final. Fa 12 dies el Villarreal va guanyar l'equip de Carlo Ancelotti en l'últim partit de Lliga per 2-1.
I qui ha dit adéu a aquesta competició ha estat l'Espanyol, que aquesta nit ha caigut als vuitens de final contra l'Atlètic Club per 1 gol.
Sí, els blanquiblaus no han sabut repetir el partit del setembre quan van guanyar els bascos a domicili gràcies a un gol de Martin Braithwaite al 83. Ahir no era Lliga, era Copa i era a partit únic. Els blanquiblaus no van saber reaccionar al gol d'Òscar de Marcos a la primera meitat i han deixat anar a vuitens la lluita per la Copa. El cert és que l'Espanyol va estar bastant fluix i ara el que ha de fer és centrar-se en la Lliga. Són declaracions postpartit del jugador blanquiblau Joan García.
És una pena perquè al final aquest club és una competició que sempre és molt especial. Hem competit al màxim, de tu a tu a un gran equip, i ara ja corregir els errors que hem comès avui, reforçar les coses bones, que són moltes també, i a pensar en la Lliga Llaga, dissabte tenim un partit importantíssim.
L'Espanyol és 14è, però tan sols un punt de la zona de descens, i dissabte rebrà la visita de l'Osasuna a les 2:00 PM. Per cert, que en roda de premsa, el tècnic de l'Espanyol, Diego Martínez, va ser preguntat pel nou fitxatge dels blanquiblaus, Pierre Gabriel, i no ha amagat el seu desconeixement sobre el jugador. De fet, ha deixat entreveure que és una elecció del director esportiu.
Pierre Gabriel lo que viene a responder es a una necesidad de un lateral que pueda jugar en los dos perfiles y ojalá se adapte pronto y creo que a partir de ahí el que mejor os puede hablar de él es el director deportivo, que es el que lo conoce mejor.
Per tant, equips que passen a la següent ronda són la Real Societat i el Sevilla, que tenen bitllet des de dimarts a la nit, l'Atlètic de Bilbao, que ha superat, com us explicàvem, l'Espanyol, el València, que ha golejat l'Sporting de Gijón per 4-0, l'Atlètic de Madrid, que ha superat el Llevant amb 2 dianes, i l'Osasuna, que ha deixat enrere el vigent campió, el Betis, als penals.
D'altra banda, avui també hi ha superclàssic femení, el Barça i el del Real Madrid jugaran a Mèrida la semifinal de la Supercopa.
Sí, el Barça hi va amb ganes de revalidar el títol i el Madrid amb la fam de fer història. El tècnic blaugrana Jonathan Giraldez assegura que aconseguir aquest títol ara, a meitat de temporada, seria molt bo per l'equip.
Tenir l'opció de guanyar un títol a la meitat de la temporada. Ara mateix estem en aquest moment on estem jugant la part més important de la temporada, perquè tenim un títol en joc i hem de tenir aquesta sensació de que l'equip cada vegada està molt més a prop de la seva millor versió, i el fet de guanyar seria un cop anímic molt important pel que resta de temporada.
El partit començarà a les 7:00 PM. Qui passi l'eliminatòria jugarà contra la Real Societat, que hi va superar per la mínima l'Sporting de Huelva. Per cert, que la selecció espanyola jugarà 2 amistosos a l'abril. El dia 6 jugarà contra Noruega i el dia 11 contra la Xina. Aquests 2 partits, que jugaran a l'estadi Palladium Can Mises d'Eivissa, serviran per preparar el Mundial de Futbol, que ha de començar a meitats de juliol a Nova Zelanda. I en futbol internacional, almenys 2 persones han mort i més de 80 han resultat ferides per una estampida abans de la final de la Copa del Golf. Milers de persones s'havien apropat fins a l'estadi on ha de jugar de la selecció de l'Iraq contra la d'Oman, i el caos ha provocat que aquesta estampida. El Ministeri de l'Interior ha lamentat els fets i ha fet una crida als aficionats a acatar les normes i que facin cas de les autoritats policials.
I en bàsquet, el Barça visita aquest vespre la pista del Baskonia. Ho fa amb la 20a jornada de l'Eurolliga.
És una de les pistes més complicades i el tècnic d'Orana, Sara Jasikevicius, ho té clar.
Ellos están a un gran nivel. Yo creo que ha sido así toda la temporada. Son muy consistentes, muy difíciles de parar. Aquí hemos ganado 2 partidos, pero bueno, la verdad que donde están ellos en la tabla, como en ACB, como en Euroliga, ya lo dicen todo, ¿no?
El Baskonia suma ja 6 partits de la competició europea sense perdre com a local i acumula un balanç d'11 victòries i 8 derrotes. Tot i el balanç positiu, també ve de perdre de la darrera jornada. Respecte a l'últim partit, l'expedició blaugrana recupera a Tomas Satoranski, que ja ha pogut agafar una mica de rodatge amb el grup. El partit és a 8:45 del vespre.
I en tenis, Rafa Nadal estarà de baixa entre 6 i 8 setmanes per una lesió muscular que va patir mentre jugava contra el nord-americà Mackenzie McDonald a la segona ronda de l'Open d'Austràlia.
Segons els resultats de la resonància magnètica, el manacorí té una lesió de grau 2 al psoes ilíac de la cama esquerra. El tenista ha publicat a les xarxes socials que ara haurà de deixar de banda l'esport durant un temps i fer sessions de fisio per baixar la inflamació. Si es complís aquest termini, Nadal podria tornar a competir a l'Open Banc Sabadell, que està previst pel mes d'abril. Pel que fa als partits que s'han disputat avui en segona ronda, Roberto Bautista remunta el seu partit a l'Open d'Austràlia contra Brandon Holt i jugarà la tercera ronda. El de Castelló de la Plana s'ha imposat al nord-americà en les últimes tres mànegues per 6-3 i un doble 6-2. El seu rival sortirà del partit entre Andy Murray i Tanasi Kokkinakis. D'altra banda, Pablo Carreño ha quedat eliminat en segona ronda contra el francès Benjamin Bonzi. L'espanyol ha guanyat els dos primers sets per un doble 6-4, però ha perdut els tres següents per 7-6, 6-1 i 7-6. El quadre femení Núria Parrizas s'ha imposat a la russa Anastasia Potapova per 2 sets. La seva pròxima rival serà la croata Dona Dekic.
Per acabar la informació esportiva, parlem del Mundial d'Hoquei i Herba que se celebra a la Índia i ja que la selecció espanyola acaba de perdre contra l'anglesa.
Als homes de Max Caldes els ha faltat caràcter i definició i no han sabut plantejar el partit. A priori havia de ser un duel fàcil pels Red Skits, però s'han topat amb un rival endollat des que ha marxat el seu primer gol de penal córner. El partit ha acabat 4-0. Així doncs, Anglaterra queda primera de grup amb 7 punts i Espanya tercera. Ara juga a la Índia i si no hi ha sorpresa, l'anfitriona hauria de superar fàcilment Gales, que no ha aconseguit sumar encara cap punt. Així doncs, tot apunta que el proper partit dels Red Sticks serà diumenge a les 12 del migdia. I no marxem de l'Índia, perquè aquí s'està disputant l'Open de Badminton. Carolina Marín, número 9 del món, s'ha imposat a la tailandesa Ratchanok Intanon per un doble 21-16. Ara l'espanyola jugarà demà divendres als quarts de final contra la japonesa Akane Yamaguchi, que és número 1 del món.
Gràcies, Anna. Obrim ara la cultura. De Cultura, Olma Giró a l'estudi. Què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Xavi. Doncs avui, dia de boli. No m'has preguntat... Sí, m'has preguntat què tal, dia sí, de boli, sí. Esperant Macron i Sánchez a veure què diuen.
Doncs esperem, mira, mentrestant anirem repassant la cimera, perquè veig imatges que sembla que s'està preparant ja aquesta compareixença i anirem en directe amb
ja
la Judit
diuen.
Casellas, que està allà.
Que les coses de Palacio van despacio.
Mira...
Mai més ben dit.
Com en ella el dit, aquesta vinga, va. Expressió. Va, com cada dijous, si tenim temps, repassem les estrenes cinematogràfiques de la setmana. Demà arriba a la gran pantalla la pel·lícula El fred que crema, del director català Santi Trujenque.
Maria. Mare de gràcia. Mare de misericòrdia. De l'enemic, protegiu-me. I a l'hora de la mort... Reveu-me.
La pel·lícula se situa a l'hivern del 1943 a Andorra. Els protagonistes, que són la Greta Fernández i en Roger Casamajor, a la pel·lícula interpreten a la Sara i a l'Antoni, viuen en un petit poble del Coprincipat. Cada dia reben notícies de la Segona Guerra Mundial fins que un dia un amic arriba amb uns jueus per amagar-los. Tot es complica, evidentment, quan uns alemanys arriben a la recerca d'aquests jueus que amaguen. El fred que crema, per cert, i com escoltàveu, s'estrena en català.
També arriba al cinema Babylon, una pel·lícula que reflecteix la transició del cinema mut al sonor, Olma.
Si pudieras ir a cualquier sitio del mundo, ¿a dónde irías?
Solo quiero ser parte de algo más grande.
Sí.
¡Vamos, vamos! Algo que dure, algo que signifique algo.
¿Lo
vez cuando llegué a Los Ángeles.
Ya me he tatuado tu cara en la espalda.
El seu director, Damien Chazelle, qui també ha dirigit La La Land i Whiplash, compta amb Brad Pitt i Margot Robbie com a protagonistes principals d'aquesta comèdia dramàtica. Babylon s'ambienta a la ciutat de Los Angeles als anys 20, en aquest cas, i bàsicament doncs, se centra en explicar una història d'excessos i també d'ambició.
No només que sigui la meitat de bona que Whiplash, ja em conformo amb aquesta pel·lícula, que realment em va agradar molt. Vinga, més novetats. També arriba el drama Decision to Live, premiat al Festival de Cannes.
Ha sido ahí.
Pues habrá que subir ahí arriba.
¿Qué hacemos subiendo por aquí?
Debe de estar muy afectada.
En aquest cas, el certamen, el Festival de Cannes, el que va fer va ser reconèixer la direcció de Park Chan-wook. La pel·lícula Decision to Live es basa en la investigació per part d'un detectiu veterà sobre una mort sospitosa. En aquest cas, passa en el cim d'una muntanya. El detectiu sospita de la dona del difunt, però què passa? Doncs que comença a sentir-se atret per ella i llavors la cosa doncs, es desestabilitza.
I demà una altra de les pel·lícules que arribarà és un thriller. Es tracta de Detective Knight Redemption.
Yo, Kazuya Hikisuri, actuaré como el medium.
Todos mis amigos se convirtieron en helado.
Espero a mí. Se apareció. Se mueve lentamente hacia el orden. Si vienes ahora, podrás verla tú también.
Ay, muchas gracias.
Ara estem escoltant...
Molt infantil, aquesta,
és el que
no?
T'anava a dir, l'acabes de presentar com un thriller, però no estem escoltant aquest thriller, estem escoltant el trailer, en aquest cas, d'un manga, i és un manga de terror que es diu Junji Ito Maniac, Relatos Japoneses de lo Macabro, que el que fa és explicar les històries d'un mestre de manga de terror que es diu Junji Ito, d'aquí el nom, que queden, en aquest cas, adaptades a l'anime amb aquesta producció. I si et sembla bé, ja que ho has presentat abans, ara sí, escoltem el trailer de Detective Knight Redemption, que és un thriller que arriba demà a la gran pantalla.
Vinga, va.
Señor Knight. Ex-policía, ex-militar. Ha practicado tantos arrestos como citaciones judiciales acumula. Bienvenido a la cárcel.
Una pel·lícula, home, protagonitzada per Bruce Willis.
Exactament, Xavi. I aquesta seqüela el que fa és explicar com el detectiu James Knight es troba enmig d'una fugida dirigida per un fanàtic que estarà atemorit tota la ciutat.
Va, tornant a les plataformes, abans ens explicaves aquesta que s'estrenava a Netflix. En aquest cas, a Movistar Plus s'estrena El Show d'Elon Musk.
We're faced with a choice. Which future do you want?
He could see the way the world was going.
El show d'Elon Musk, que com podeu escoltar, el trailer és en anglès i relata la trajectòria d'un dels homes més rics del món, perquè Xavier no és l'home més ric del món. Fa 6 dies, gairebé una setmana, que va baixar del podi i, atenció, perquè ha passat a ser l'home que ha perdut més diners del món. De fet, ha perdut en un any 200.000 milions de dòlars, que ens costa una xifra
no sé
que ens costa d'imaginar.
Si és el més ric o si el que perd més diners.
Ara és el segon més ric i el que ha perdut més diners. Està en
el
podi.
Si tot i perdre diners és el segon més ric.
Exactament, és que en té molts,
l'Elon Musk. Per fer-se'n una idea.
En té molts. Doncs precisament el show d'Elon Musk el que fa doncs, és que s'explica la trajectòria de l'Elon Musk i ho fa a través d'examinar els seus èxits i també els seus fracassos, que com comentàvem n'hi ha alguns, i ho fa a través de testimonis de familiars i també d'antics socis que ha anat tenint el director. Així que la plataforma s'estrena a Movistar Plus aquest diumenge i llavors, com que és una sèrie, aniran sortint capítols cada diumenge. És a dir, haureu d'esperar el diumenge per poder veure una nova entrega del show d'Elon Musk.
Bé, més enllà de les estrenes del cinema i de les plataformes, males notícies al món de la música i pels fans del Barcelona Beach Festival que, atenció, aquest any no es farà.
Escoltant per sota Martin Garrix amb el seu High on Life, que em sap molt de greu que no podreu tornar a escoltar el Barcelona Beach Festival, era un dels mítics d'aquest certamen. Per què? Si us esteu preguntant el per què, és perquè la promotora Live Nation ha explicat, que és l'organitzadora del festival, que la negativa de l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs a concedir-li les llicències d'activitat que es necessiten doncs, per celebrar aquest festival i també la impossibilitat doncs, de trobar un altre lloc que reuneixi les condicions idònies han fet inviable l'edició d'aquest any, que ja hauria estat el 7è any. De fet, l'any passat recordem que aquest festival es va celebrar in extremis, en parlàvem, n'informàvem. De fet, va ser com el dia abans que es va decidir que es podia fer. Tot molt a correcuita. La promotora Live Nation defensa que mai han generat cap polèmica als veïns ni tampoc a l'entorn. Llavors, lamenten que el Barcelona Beach Festival no es pugui celebrar aquest any. Això sí, bones notícies, no patiu, perquè diuen que estan treballant ja amb l'edició de l'any que ve, del 2024, i que segurament serà possible per fer una mica de repàs històric al llarg de les seves 6 edicions que s'han celebrat. Doncs han passat per al festival artistes de renom, com és el cas de Vici, de David Guetta, Martin Garrix, que l'estem escoltant, de Hardwell, de Marshmallow i Axwell and Ingrosso. Així que ja veurem l'any que ve si hi haurà un nou Barcelona Beach Festival. El que sí que se sap de ben segur és que aquest any no n'hi haurà.
El que sí que segur que se celebrarà, en aquest cas a Vic, és el Cabro Rock, i que per cert tindrà Antònia Font de cap de cartell.
Serà un dels 4 concerts que la banda farà a Catalunya aquest any. El festival se celebra els dies 16 i 17 de juny, i a banda dels mallorquins que estem escoltant, el cartell també inclou actuacions a Zoo, d'Estay Homes, a Joan Dausà, dels Amics de les Arts, de Buos, Làgrimes de Sangre, de Tietz, Tribade, Jazz Woman i Triquei, un cartell molt farcit. Com a novetat d'aquest any, també es farà un concurs de nous talents que actuaran al mateix festival.
Molt bé, gràcies, Olma. Veus, al final has tingut temps d'explicar-ho tot.
Veus que bé, fins demà, Xavi.
Va, i ara sí, estàvem pendents d'aquesta compareixença dels presidents Pedro Sánchez i Emmanuel Macron, i anem en directe i tenim a la Judit Caselles. Judit, bona tarda de nou.
Bona tarda, Xavi. Doncs sí, perquè 50 minuts després del que estava previst, just acaben d'arribar aquí, a la sala de roda de premsa, tant Sánchez com Macron han arribat de forma conjunta, una costat de l'altra, després que hagin signat aquest nou tractat d'amistat i cooperació per millorar les relacions bilaterals entre Espanya i entre França, un tractat que es coneixerà amb el nom de Tractat de Barcelona, i just ara ja sentim com donen pas en aquesta roda de premsa. Els dos presidents ja estan a punt. Em confirmeu, Xavi, si ho punxeu en directe, però el que m'havien comentat abans és que primer parlarà Pedro Sánchez i just després ho farà Emmanuel Macron amb traducció simultània.
Sí, Judit, els escoltarem en directe aquí a l'Estel Migdia. Entenc que els dos presidents ja han sortit en aquest escenari on es farà aquesta compareixença i aquesta roda de premsa.
Sí, exacte. Ja estan situats un al costat de l'altre. Ara estan ben bé fent la presentació per donar-los pas. Encara no han començat a parlar, però ho faran d'aquí a pocs minuts. Una sala de premsa que, com hem comentat fa uns minuts, compta tant amb banderes espanyoles, francesa i europea, i en canvi no hi ha cap bandera catalana, això sí. I pel que sembla, ja falten pocs minuts, el silenci ja és total en aquesta sala, i els fotògrafs estan acabant de fer les fotografies, estan acabant de situar. La dona que els ha donat pas de moment ja també m'han dit el silenci. Per tant, molt atents, perquè hi ha de ser cosa de res. Mira, aplaudiments, sentim aplaudiments ara mateix de les persones que estan aquí escoltant la compareixença. S'estan acabant de situar i ja hauria de ser en cosa de pocs segons.
Per tant, Judit, mentrestant fem un repàs del que s'ha tractat en aquesta reunió que ha començat aquest matí, com dèiem, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, aquesta cimera hispano-francesa, que amb aquest tractat que reforçarà les relacions bilaterals entre els dos països.
Sí, a l'agenda hi havia les interconnexions ferroviàries, també hi havia el bloqueig actual del corredor mediterrani, i també es volia tractar que Renfe pugui operar en territori francès amb els trens d'alta velocitat. També hi havia com un dels punts més importants d'aquest ordre del dia, la reforma del mercat elèctric, i en canvi un dels temes que últimament està molt a l'agenda mediàtica i que no estava previst que hi haguessin avenços era el Barmar, el corredor d'hidrogen verd entre Barcelona i Marsella. Caldrà veure, però, si finalment han inclòs aquest punt a l'ordre del dia i si hi ha algun algun avenç destacat, però ahir Fons de la Moncloa ens explicaven que en principi no hi havia d'haver-hi cap avenç en aquest sentit, perquè l'acord polític ja estava tancat entre els dos presidents de feia setmanes quan es va fer la presentació oficial, i que per tant avui aquest era un punt en què no estava previst que hi hagués cap avenç notable. Per tant, com hem comentat fins ara, els principals de tractar avui eren les interconnexions ferroviàries, el corredor mediterrani, també aquests trens de Renfe i el mercat elèctric. Aquests són els punts en què ara haurien d'exposar aquí tant Sánchez com Macron a quin acord han arribat i que ens expliquin els detalls, no?, de què consisteix aquestes relacions bilaterals que ara se situaran al més alt nivell i que situaran, de fet, les relacions que actualment té Espanya amb Portugal, que ja són del més alt nivell. Doncs també ara mateix França i Espanya tindran aquestes relacions al més alt nivell, i recordem també que mantenen unes relacions comercials molt, molt importants, aquests dos països, i per tant també volen reforçar que aquestes relacions comercials segueixin siguent de primer ordre.
Judit, a banda, quina agenda tindran els presidents, tant Emmanuel Macron com Pedro Sánchez, un cop acabi aquesta compareixença? Què tenen previst?
Doncs mira, aniran a visitar el Museu Picasso. És una petició que ha fet el president francès, i que és una petició privada, i que la Moncloa ja ha confirmat que també hi assistirà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. En canvi, qui no hi serà és Pere Aragonès. Des de la Generalitat ens diuen que no hi serà perquè és un acte privat i que no han rebut aquesta invitació per anar al Museu Picasso. Per tant, a hores d'ara, aquesta tarda hi haurà aquesta visita al Museu Picasso amb la fotografia dels dos presidents, de francès i espanyol, però sense el president Pere Aragonès, que recordem que sí que ha rebut tant el president espanyol com també ha rebut el president francès. S'ha saludat, hi ha hagut una encaixada de mans, han conversat també durant uns segons, aproximadament uns 40 segons ha conversat el president Aragonès amb Pedro Sánchez, i una mica menys ho ha fet amb el president francès, i Aragonès, que no s'ha quedat durant quan ha sonat l'himne espanyol i francès en la cerimònia, sinó que ha marxat just després de la salutació i no s'ha quedat en aquesta cerimònia que hi ha hagut després com a moda de protesta, també per reivindicar que no està d'acord amb el missatge polític que ha llançat el govern espanyol aquestes últimes setmanes, que és que la cimera també evidencia la fi del procés independentista a Catalunya. Ha volgut deixar clar que ell fa la rebuda institucional, doncs, perquè no pot deixar perdre o no pot deixar escapar cap espai de representació de la Generalitat on sigui convidat, però que no comparteix aquest missatge que ha llançat des de la Moncloa, i per això ha fet una compareixença institucional des del Palau de la Generalitat per denunciar bàsicament que el procés independentista no ha acabat, tot i que des de la Moncloa s'asseguri que sí que s'ha acabat. Aquest ha estat una mica, no?, el resum de l'ordre del dia d'aquest matí, amb aquesta trobada entre els tres presidents, en què Aragonès els ha saludat i ha conversat breument, però en què ha marxat directament al Palau de la Generalitat com a moda de protesta, perquè no comparteix aquestes declaracions de Sánchez, que aquesta cimera serveix també per evidenciar que el procés s'ha acabat. En canvi, l'alcaldessa Ada Colau sí que s'ha quedat en aquesta cerimònia on han sonat els himnes espanyol i francès. Ella sí que ha estat tant a la rebuda dels dos presidents juntament amb Aragonès, i també ha estat en aquesta cerimònia on Aragonès no hi ha estat. Se segueixen sentint aplaudiments aquí, Xavi. Sembla sí, ja és... que hagi de començar, però no ho acaben de fer. Ara s'acaben de donar les mans als dos presidents i sembla ja que sigui el caure, però no acaben de començar, no acaben de donar pas, no acaben de començar a parlar. Sembla això, que hagi d'estar el caure, però no ho acaben de fer.
Sí, Judit, sí que aquest tractat signat no només pels dos presidents, sinó que han anat passant per la taula a fer la seva firma diferents ministres, no? Hem vist els ministres d'Agricultura, d'Interior, de Defensa del govern espanyol. Entenem que els altres eren els seus homòlegs francesos.
Sí, fins a 10 ministres han acompanyat a Pedro Sánchez, entre elles les tres vicepresidentes, també el ministre d'Interior, el ministre d'Agricultura, perquè es volia donar aquesta imatge, doncs que és un acte de gran importància i que la Moncloa vol evidenciar, no?, aquesta importància política, i també volen acompanyar el missatge aquest de que el procés ja s'ha acabat, i per això aquesta representació tan elevada de ministres aquí, que estan, doncs, firmant els tractats un per un i els acords que han arribat en aquest plenari que s'ha celebrat, doncs, a les 12 aquí al Museu d'Art de Catalunya.
Per tant, com comentàvem, estem pendents de que compareguin en directe. Els escoltarem aquí a Ràdio Estel, tant el president francès Emmanuel Macron, Pedro Sánchez, a la firma d'aquest tractat d'amistat i aquests acords que han arribat avui els dos mandataris europeus en una reunió que s'ha allargat prop de 3 hores a dins del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Una compareixença, com dèiem, que seguirem en directe aquí a Ràdio Estel i que enganxarà. Ja tenim aquí a l'estudi el company Joan Trias. Joan,
hola, Xavi, bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Hola, aquí, avui et tocarà fer, crec, una mica d'Estel migdia.
Avui, una miqueta, eh? N'estarem pendents d'aquestes signatures, com s'estan fent l'evolució ara i com estàs explicant a l'audiència que està passant al MNAC. N'estarem pendents també de les paraules dels dos presidents i precisament avui tenim el Mar o Muntanya, aquest debat polític que fem normalment un cop per setmana a la caravana, Pepe Pérez Calvo, conseller de districte d'Esquerra Republicana, i Ignacio Rigau, coordinador de Noves Generacions del Partit Popular, amb qui també comentarem tot el que ha passat avui.
Molt bé, doncs, mentre estem a l'espera, Judit, entenc que tot segueix igual, els ministres van signant, no ha acabat ja la signatura dels ministres?
No, van signant,
doncs esperem, ara sí que signen els dos presidents francesos, veiem pel senyal que ens ofereix en directe a Televisió Espanyola que sí que els dos espanyols estan signant, el president espanyol, els dos presidents volíem dir, el president espanyol i el president francès Emmanuel Macron signant aquest tractat d'amistat. Nosaltres tanquem aquí.